Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dijous, un dijous 3 d'octubre del 2024 que ens portarà a parlar de futbol, i és que va succeir una cosa que no acostuma a ser massa habitual, i és que el Vilafranca jugui un partit entre setmana. Això sí que estem més acostumats en altres categories molt més altes del futbol, però és que s'està disputant la Copa Catalunya i, per tant, mentre el Vilafranca segueixi en vida en aquesta competició, doncs li tocarà compaginar els partits de Lliga Elit amb els de Copa, com el que va disputar ahir al camp del Pallejà, i que va deixar la millor notícia, i és que l'equip avança de ronda, avança fins la cinquena ronda, i d'aquí uns dies coneixerem el proper rival del Vilafranca en aquesta competició, un Vilafranca que ja pensa en el partit de dissabte a casa, al Municipal, davant l'Horta. Ho comentarem avui, escoltarem la veu del tècnic David Vilajoana després de la victòria d'ahir davant el Pallejà, potser amb més patiment del que es podia esperar, però tot sigui dit, amb aquesta victòria que aconseguia l'equip. També parlarem de la 24a edició de la cursa de muntanya Castell d'Olèrdola, que té lloc aquest proper diumenge. Parlarem amb el Manel Suero, un dels membres de l'organització, que ens explicarà com es presenta aquesta edició número 24 d'una cursa que, a part de la seva recaptació, la destina a la Marató de TV3. Per tant, programa avui amb molts continguts i comencem d'aquí uns instants.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs tornem en directe, comencem el programa d'avui quan passen 5 minuts de 2:15, i us dèiem a la introducció que avui un dels temes que ens ocupava és la cursa de muntanya Castell d'Olèrdola, una cursa que ja va acumulant edicions i enguany arriben a la número 24, i aquesta edició tindrà lloc diumenge. Per parlar-ne, saludem al Manel Suero, que és membre de l'organització. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Doncs molt bé, encantat de tenir-te per aquí al programa per parlar. Tenim la bona excusa de parlar de la cursa Castell d'Olèrdola, que bé, doncs ja tenim una nova edició a tocar.
Sí, ja està aquí a la vora. Aviam si el temps acompanya i pot ser una gran diada.
24 edicions. Crec que parlàvem fa un parell d'anys, o no sé si l'any passat, però bé, van passant les edicions també, i bé, això també és important, no? que les curses segueixin endavant, i aquests projectes que es van posar en marxa fa un bon grapat d'anys que segueixin en vida, com és aquesta, no? 24 edicions, que es diu ben ràpid, però l'historial allà està.
Sí. Sí, la van començar fa molts anys a Moja, en Josep Amell, i nosaltres la vam rescatar fa uns anys, esperàveu ja uns 15 o així, que la vam rescatar nosaltres, i des d'aleshores fins aquí hem anat fent edicions. Només vam parar per el que és la pandèmia, com es va parar tot el món, però bueno, hem tingut una continuïtat.
Aquesta cursa que l'organitzeu actualment al Club BTT al Bressol, no?
Sí. Sí, el Club BTT del Bressol és el que més o menys coordina i organitza tot, juntament amb l'Ajuntament d'Olèrdola. Està clar que sense ells i el seu suport no es podria donar el que és la cursa en si. I bueno, nosaltres som una colla d'amics que ens agrada veure'ns i ens agrada fer aquestes coses. I bueno, vam decidir que tiràvem endavant tot això del BTT del Bressol, i entre elles la cursa de Moja.
Diríem que també per vosaltres aquest esdeveniment comença setmanes enrere, perquè també hi ha aquesta ja reunió típica, no?, que feu gairebé sí. Un mes abans o 3 setmanes abans de la cursa, en què una mica ja aneu planificant i com es presentarà el dia, no?
Sí, nosaltres el que volem és que la gent del poble i d'Olèrdola s'ho passa bé, i sobretot la gent que ve a col·laborar amb nosaltres, nosaltres, amb Beteter Persol, no? Llavors, doncs, fa dues setmanes vam fer el sopar del pernil, que diem, que el que fem és ens reunim tots els que volen venir, que col·laboren amb nosaltres i tothom del poble que vulgui venir, la veritat que tothom és benvingut, i el que fem és comprem un pernil i, bueno, amb pa amb tomàquet i tal, una mica de germanor i xerrem de les coses, de com anirà la cursa, dels controls, de qui anirà on anirà, etcètera, coses així. I, bueno, la veritat és que és d'agrair perquè és maco ja crear aquest àmbit de col·laboració abans de lo que és la cursa en si.
Que ens fa veure que això no és només la cursa, sinó també doncs, aquesta germanor que comentaves, no? que fins
Exacte.
I tot va més enllà del dia de la cursa, sinó que també és un fet que s'allarga en el temps, al
sí.
llarg dels 12 mesos de l'any.
Sí, exacte. O sigui, nosaltres abans ens dedicàvem a fer curses de BTT, però degut a tot el que és la legislació vigent i tal, doncs cada vegada és més repressiva en qüestió de passos, etc. Vam decidir de que la cursa BTT no es podia fer, però sí que vam continuar i li vam donar continuïtat a aquesta de peu, no? I llavors, bueno, el que volem és això, doncs, que no s'oblidi de que hi ha una entitat al poble que es diu Club Beteter del Bressol, que fa coses, que promou coses pel que és Olèrdola i que volem que la gent gaudeixi amb nosaltres del que fem.
Parlaves, després ja aprofundim en aquesta 24a edició, però em cridava l'atenció el que comentaves, aquesta legislació vigent per les curses de BTT, que em deies que és força restrictiva. Explica'm una mica quines són les traves que us trobeu.
Bueno, el que passa és que ens trobem dintre el que és el parc d'Olèrdola i el parc del Foix, no? Llavors, aquesta, la legislació, el que és el territori, és restrictiva en el que és el tema de passos i camins i trialeres i tot això, no? Llavors, no es pot anar per on un vol, la veritat, i ho trobo bé, la veritat, perquè ha d'haver unes restriccions. I què passa? Que quan tu organitzes una cursa, ja sigui de BTT o a peu, el que et marquen és uns camins per on es poden passar i uns llocs per on no es poden passar. I llavors, doncs, nosaltres, per exemple, aquest any volíem fer unes petites modificacions, però no hem pogut perquè doncs, existeix això. No? O sigui que nosaltres estem d'acord. I el que hem fet ha sigut agafar i tornar a el que és el circuit de l'any passat. No? O sigui, qualsevol modificació doncs, ha de passar per el que és el tema de territori i veure si es pot passar, si no es pot passar. Aquí entre la Diputació, entre la Generalitat i entre els ajuntaments.
Per tant, recorregut igual que el de l'any passat, no? Exactament el
sí,
mateix.
Sí, exactament el mateix, sí, sí. Sap greu perquè al començament hi havia unes modificacions, però no han sigut autoritzades i llavors doncs, tornem al circuit de l'any passat, que és prou maco, també, vull dir que és molt maco. El que passa és que, bueno, et trobes que encara vols innovar i a vegades no pots.
Aquesta cursa, que sobretot no té aquest punt àlgid del marc incomparable que és el Castell d'Olèrdola, però també 12 quilòmetres donen per molt i és un recorregut que ens va deixant secrets, no?
Sí, no, la veritat és que és molt maco, perquè sortim de Moja i fem com una... és circular i tornem a Moja. Passem pel que és el Castell d'Olèrdola, pugem a dalt al Castell d'Olèrdola, veiem tota la part de darrere que és la part del Garraf i el Baix Penedès, i tornem cap a Moja, passant per camins que són bastant històrics, encara que la gent a vegades corrents no se n'adona, era un camí que anava, que portava antigament a la gent del que és del Penedès fins a la costa de Vilanova, i, bueno, doncs, és molt maco, és molt, molt entretingut, i el que pretenem és que sigui una miqueta duret al començament, però que després al final es suïtzi i quedi un bon gust de boca quan acabis i diguis, ostres, que maco ha sigut aquest circuit i que maco ha sigut aquesta cursa. També haig de comentar-te que estem dintre del que és la Lliga de Curses de l'Alt Penedès i bueno, pues, estem lligats a ells, ells tenen la seva classificació, nosaltres també amb les classificacions nostres li passarem amb ells, que tenen una classificació general, i aleshores doncs, ells ja generaran una classificació general de totes les curses que fan.
Pel que fa a aquesta 24a edició, inscripcions encara obertes pel que està mirant a la pàgina web, però el mateix dia no n'accepteu.
No, perquè és que aquest any ha canviat una mica la cosa. O sigui, ho portem a través de Webens, que és el que fa les inscripcions, i després el control del que és la cursa la porta Novo Timing. I llavors ens trobem de que les inscripcions han de ser, han de tallar-se un dia abans. O sigui, el divendres a la nit, a les 12 de la nit, s'acaben les inscripcions, no podrà inscriure's ningú més. I, a més, amb la conseqüència de que ens hem trobat limitats a 120 inscripcions només. O sigui, 120-125, el màxim que podem donar, perquè què passa? Que els dorsals ens els entreguen, nosaltres els tenim que tenir per donar-los el dia de la cursa, però ja tenen que estar fets. Llavors, el mateix dia de la cursa és impossible apuntar-se per aquesta raó. O sigui, la pàgina ha estat oberta molt de temps perquè la gent que volgués apuntar-se pogués fer-ho. I, clar, aquesta limitació de temps també es veu repercutida de que també tenim limitació de dorsals, perquè, clar, quan tu tens que dir més o menys quants vols de més perquè te'ls donguin i tu puguis entregar-los a la gent i puguin anar a impressió. És una mica complicat el sistema, però és el que està portant. Per què ho fem, això? Perquè fins ara Betet el Bressol ho feia tot ell. Llavors, què passava? Que si aquesta cursa, per alguna raó, Betet el Bressol la deixava de fer al temps, pues ens trobaven que ningú la podia rescatar. Així, d'aquesta manera, doncs, qualsevol entitat, si algun dia Betet el Bressol no pot arribar a la fe, qualsevol entitat del poble o el mateix poble o l'Ajuntament, coordinat amb algunes persones, pot agafar-la i la pot gestionar. Es tracta de que existeixi la possibilitat de tirar-la endavant el més temps possible.
Que això, evidentment, sense la resposta del públic, doncs és difícil. Pel que fa enguany, quines previsions o, de moment, quines xifres us moveu?
De moment estem a 110 persones inscrites, i llavors ens trobem que queden 15 dorsals més, no podem donar més ja per aquesta raó que et dic, no? Perquè ja està limitat, s'han enviat a impressió, demà ens els entreguen, nosaltres anirem a Iguala el dissabte a la tarda, a Iguala de Sant Pere de Ribes, a fer una entrega perquè també col·laboren amb el que és la cursa de lligues de l'Alt Penedès, donant regals i coses, i llavors nosaltres entregarem a Iguala els dorsals el dissabte de 5 de la tarda a 7 de la tarda.
Per tant,
estem limitats.
Per tant, diríem que ja estem en la recta final, últimes oportunitats, sí. Ja qui vulgui apuntar-se,
sí.
No?
Sí. Em sap molt de greu, però aquest any ha tingut que ser així.
Per qui encara estigui interessat o s'ho estigui pensant, 12 euros, el dorsal l'entregueu dissabte a la tarda i la cursa arrenca
a les 9. Dissabte a la tarda, Iguala.
Sí.
I si no, el mateix dia el que és el peu de cursa, al començament, una hora abans, a les 8 del matí, ja podran venir a recollir el dorsal, cap problema.
I diumenge a les 9 arrenqueu?
Sí, diumenge a les 9. Llavors, seran el que tu has dit, 12 quilòmetres i alguna cosa, i se suposa que més o menys els grans corredors, en menys d'una horeta, quasi la tenen feta.
També important, no?, remarcar la vessant solidària d'aquesta cursa, que també és important.
Sí, perquè la veritat és que una part de lo que és la recaptació va destinada a lo que és la Marató de TV3. Col·laborem amb lo que és la gent que porta tot el tema de la Marató a Olèrdola i llavors nosaltres volem col·laborar amb ells.
Pel que fa a les experiències prèvies als últims anys, sembla que després de la pandèmia ja us moveu en un nombre de participants bastant estable, no?
Sí, la veritat és que l'any passat van ser unes 120 persones, l'any després de la pandèmia van ser unes 80 i després, el 22, em sembla que van ser també unes 90-100 persones. O sigui, la cosa està així. Pensa que també hi ha més curses, hi haurà el concurs de castells, hi ha moltes coses. Cada cap de setmana et trobes que hi ha 3 o 4 coses a fer i la gent, la veritat és que és d'agrair que hagin decidit venir a la nostra cursa sent-hi algú personal. Sí que té a veure molt que estem dintre del que és la lliga de curses, però també a aquestes persones li agraïm moltíssim que hagin valorat la nostra i hagin decidit per aquesta, i hagin apostat per la nostra.
Molta competència, no?, en aquest món de les curses, com deia, sempre que parlem amb organitzadors de diferents esdeveniments d'aquest tipus, sempre ens ho diu, que és difícil, al final, trobar un buit al calendari per poder dir, doncs mira, aquest me'l reservo per mi.
Sí, realment és molt difícil, perquè pensa que les èpoques on la gent vol córrer és èpoques de bonança. No pots fer una cursa ni en ple estiu on hi hagi molta calor ni a ple hivern. Llavors tens un límit de dies, tant a la primavera com a la tardor, que, clar, fan que allà tothom que vol organitzar curses doncs
bum, es fiqui, intenti agafar un hueco un cap de setmana i ojalà que hi hagi les menys possibles. Però bueno, és així.
Doncs Manel, esperem que en aquest cap de setmana tingueu molta sort i que vagi tot rodó en aquesta 24a edició de la cursa de muntanya Castell d'Olèrdola. Repetim, qui vulgui apuntar-se, encara està a temps, però s'hauria d'anar afanyant. Teniu la vostra pàgina web, bttalbressol.com, allà més informació.
Sí, exactament. Allà poden entrar el que és les inscripcions, un link que hi ha a la pàgina de Webens, que també és allà on s'apuntaran, es poden apuntar.
Doncs Manel, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i, novament, que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltíssimes gràcies i gràcies per tot.
Gaudi Santó, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Gaudi Santó.
Doncs aquí estem, seguim en directe, passen 3 minuts de 3 quarts de 2 i ara ja ens centrem en futbol, en aquest partit que disputava el Futbol Club Vilafranca ahir dimecres al vespre al camp del Pallejà. Era partit corresponent a aquesta Copa Catalunya que ja fa setmanes que està en marxa. De fet, ja s'arriba gairebé a la cinquena ronda, tot i que la quarta encara no ha acabat del tot. Queden un parell de partits per disputar-se i un serà la setmana que ve i el restant serà el dia 16. Per tant, això encara s'allargarà una miqueta més. Resultats, primer de tot, resultats d'aquesta quarta eliminatòria. Direm també els equips que ja s'han classificat, entre ells el Vilafranca. Paralada 1, Tona 3, per tant, avança el Tona. El duel entre Roda de Barà i Hospitalet, empat a 2 al 90 minuts reglamentaris, i a la tanda de penals es classificava el Roda de Barà. Sant Cristóbal 2, l'Escala 1, es classifica el conjunt de Terrassa. Pallejà 2, Vilafranca 3, com dèiem, els penedesencs avancen a cinquena ronda. Castelldefels 2, Reus 1, una de les sorpreses, el Castelldefels, un equip, això sí, potent de la Lliga Elite, que es carregava al Reus, equip de tercera federació, una categoria per sobre. També sorpresa, la Sènia 1, Rapitenca 0, aquesta Rapitenca que tan bona imatge va donar al Municipal la setmana passada i que ha caigut eliminada d'aquesta Copa. Badalona 1, Juventus Lloret Futbol Club 0, aquí no hi ha sorpresa, el Badalona segueix en vida. Singerlin 1, Olot 1, al temps reglamentari es classificava l'Olot als penals, guanyava per 2-4. Unió Esportiva Sabadellenca 1, Grama 4, aquí no hi va haver cap mena de sorpresa. Tampoc a l'Inter Barcelona 2, Mollerussa 4, segueix endavant el Mollerussa. I el Prat va patir de valent al camp del Cardona, empat a 1 als 90 minuts i als penals es classificava el Prat, també guanyava per 2-4. Queden dos partits per disputar-se, Manlleu-Montañesa, el dia 9, dimecres de la setmana que ve, a les 9 del vespre, i el dimecres 16, Vic-Vilassar. També un partit maco de veure, perquè serà el Vic, un dels actuals equips de Lliga Elite, davant el Vilassar de tercera federació. Un Vic que ha començat d'allò més bé la temporada a la mateixa categoria que el Vilafranca. I ja ens centrem en la victòria dels de David Vilajoana. 2-3, i el partit va anar tal qual ens diu aquest marcador, ben ajustat, tot i que el Vilafranca començava guanyant per 0-2 amb gols de Mane Valdivia al minut 22 i de Pau Caresi al 23. Amb el 0-2, certa relaxació de l'equip al penedesenc, que va veure com el Pallejà, abans del descans, minut 39, retallava diferències i feia l'1-2 amb gol de Lluís Gossa. Al segon temps, començava pràcticament amb la mateixa dinàmica, amb el Vilafranca doncs una mica amb aquesta mandra i el Pallejà que apretava de valent. I al final arribava el premi, minut 68, el 2-2 de Gerard de Gorgue. Amb aquest minut 68, poc després, arribaven els canvis, les substitucions al Vilafranca, entraven alguns dels jugadors habituals i no trigava massa a fer efecte. Un parell de minuts després arribava el 2-3, gol de Mane Valdivia, aprofitant una bona passada des de l'esquerra d'Abde, que feia pocs minuts que estava sobre la gespa. Al final del partit podíem conversar amb David Vilajoana, que ens analitzava doncs, aquest duel tan disputat i que en els últims instants també va tenir el Pallejà acusant la porteria vilafranquina. Un Pallejà que encara amb empat a dos també va tenir les seves oportunitats, alguns llançaments que van anar al pal o al travesser. Com dèiem, David Vilajoan analitzant el partit de l'equip.
Vale, David, doncs victòria per 2-3. S'ha patit fins al final, però al final el més important, el botí a la butxaca, és que s'avança de ronda.
Sí, és la part positiva de la nit. S'han fet coses bé, però les hem de millorar molt.
En què creus que ha de millorar l'equip en els següents partits?
Doncs el que ens ve penalitzant molt, defensivament som tous i concedim molt i no s'ha de concedir, perquè evidentment això ens penalitzarà de present i de futur si no ho solucionem.
Hem vist un Pallejà que ha estat apretant des de l'1-2, resistint les ofensives del rival, que també ha tingut les seves oportunitats, pilotes al pal...
Sí, amb joc directe, és on ens han fet mal i el que no hem sabut defensar. Ells han tingut el que havien de fer i ho han fet molt bé el que han volgut fer. Nosaltres no hem sabut contrarrestar, perquè ja et dic, hem defensat molt malament les jugades aèries i així ens ha crescut el pèl.
Potser una mica el que vam veure l'altre dia a casa, no? Aquestes boles aèries que sembla que és un mal de moment d'aquest equip.
Bé, deu ser que tenim un equip amb molt cervell i els deu fer mal rematar de cap. Esperem que el cervell serveixi per jugar més i millor i compensarem aquesta carència.
Sigui com sigui, el que dèiem, s'avança de ronda i ara divendres a veure qui toca.
Sí, no, hem de ser positius. Hi ha molts grans que cauen, són partits que a vegades hi ha desconnexions i se li ha d'anar mèrit. Tot i la crítica, és una crítica constructiva, si millorem aquesta part defensiva del nostre joc, és un equip que ens ha de donar moltes alegries i és per el que treballem, perquè millorin com a jugadors i com a equip.
I ja l'última, et pregunto una mica, doncs, tenint en compte setmana de doble partit, que no és una cosa potser habitual, no?, en aquestes categories, ja dissabte nou partit de Lliga.
Sí, mira, així ens sentim més professionals, farem com a Barça, cada tres partits, que cada tres dies un partit, està bé.
Merci, David.
Doncs escoltàvem el tècnic i quan ens queden 5 minutets de programa saludem el company Antoni Carbó, que també va estar allà al camp del Pallejà explicant per Ràdio Vilafranca aquesta victòria de l'equip. Antoni, bona tarda.
Hola, bona tarda, Eric. Bona tarda a tota l'audiència de Ràdio Vilafranca.
Bé, Antoni, ens vam mullar una miqueta, déu-n'hi-do, no parava d'aquesta pluja ahir a Pallejà, i déu-n'hi-do a l'ambient que vam viure allà per aquest partit, que va tenir de tot. Va tenir doncs, aquesta intensitat a la gespa, també a la graderia, i també amb aquest detall, no?, de la pluja que sempre li dona doncs, aquest toc especial.
Per sort, qui es va mullar són els jugadors i no nosaltres, Eric. Nosaltres vam tindre un lloc per posar el cap a sota cobert. Els jugadors sí que van tindre que aguantar 90 minuts de pluja, però jo crec que això és anecdòtic, que el més important és haver passat de ronda i el partit, que ens les prometien molt felices els primers 45 minuts, o com a mínim 30 minuts, amb un 0-2, un partit totalment dominat pel futbol Vilafranca, i que amb el gol que van encaixar els últims minuts de la primera part no van reaccionar. Després els jugadors a la sortida de la segona, i va ser una segona part de patir, com deies tu, un patiment, perquè veies que en qualsevol moment se't podien pujar les barbes, i els jugadors del Pallejà s'ho van creure, van aconseguir l'empat. El que passa que la reacció de David Vilajoan fent canvis i els jugadors nous que van sortir van aconseguir desequilibrar aquest marcador en què va acabar ja el partit aquest 2-3.
A més, el que deies, no?, veient l'inici de partit, que tampoc hi havia un dominador clar, però sí que és veritat que el Vilafranca doncs, anava tenint les seves ocasions. Després arriba el 0-2, no semblava que fins i tot s'arribaria als últims instants de partit amb aquestes possibilitats del Pallejà de donar un ensurt.
Sí, donar un altre ensurt, perquè recordem que el Sant Mauro, de la mateixa categoria del Vilafranca, ja es va quedar pel camí amb el partit amb el Pallejà, també a la Copa Catalunya. O sigui que van estar a punt de creure-s'ho,
Escoltàvem també a David Vilajoana, no acabava el partit content, potser s'esperava un partit més tranquil en aquesta visita a Pallejà. Bé, el que queda clar de les seves declaracions dels últims partits és que queda molta feina per fer.
Sí, David Vilajoan és molt exigent amb els seus jugadors, s'ho pren una miqueta amb ironia, de vegades, no? Jo suposo que no sé si per tensionar o distensionar amb els jugadors, però hi ha algunes collejas, que es diria en castellà, no?, cap a algun jugador determinat i que té feina. Què ha passat a la pretemporada? Que no li han assimilat tot el que ell vol, o és que és molt llarg de poder entendre i poder posar en pràctica, no?
Ho veurem, i això pràcticament que no s'atura, perquè dissabte toca un nou partit a casa contra un Horta, que també és un rival ja per nom d'entitat, i que ara doncs, també ells intentaran posar les coses difícils, evidentment.
A priori és un històric del futbol català, que ha començat també una miqueta irregular. Van a guanyar a Vilanova, però després van empatar a casa. I veurem quin hort ens trobem aquí a Vilafranca, i seria una bona cosa poder guanyar per la confiança de l'equip. I també doncs, hem de pensar que aquest Vilafranca s'ho ha plantejat el club. És un equip per estar a la zona de descens.
I també, tornant una mica al que és la Copa, deixar clar que qui es pogués pensar que el torneig molestava o feia nosa, res d'això. Vilafranca intenta arribar el més lluny possible. Evidentment, també és una bona oportunitat per poder donar minuts i rodatge als menys habituals, però que la Copa no es llença. També és un dels reptes.
La Copa mola, com deien els equips de primera amb la Copa d'Espanya, no?
Així és. Doncs, Antoni, ens escoltem i ens retrobem dissabte al Municipal, al partit contra l'Horta.
Doncs allà estarem a les 6 de la tarda, Ràdio Vilafranca en directe, explicant les evolucions del Degà Penedesenc.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Vosaltres, vagi bé.
I amb el nostre company Antoni Carbó, i parlant del Vilafranca, tanquem el programa d'avui. Nosaltres tornarem demà divendres amb la prèvia, parlant del Vilafranca i de moltes altres coses. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.